Coincidint amb el final de les vacances d'alguns, l'aeroport més perjudicat és el de Palma, amb gairebé 400 trajectes afectats amb demores de mitjana de fins a una hora. Retards que afecten tant les arribades com les sortides en connexions en la península i Europa, sobretot en França i Alemanya. L'aeròdrom d'Eivissa també ha registrat més d'un centenar de retards i 6 cancel·lacions en plena temporada turística. Menorca és l'illa manco afectada. Tot d'una connectarem en Son Sant Joan, on un avió procedent de Barcelona que hi havia d'aterrar i ha hagut de retornar al lloc d'origen per mor del mal temps. Un temps que ha deixat, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, reissagues a Ciutadella, Sant Antoni, Formentera i Andratx. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
De quines oscil·lacions i afectació en parlam?
Bé, hem arribat a tenir una oscil·lació de fins a 144 centímetres, a qual cosa és una senyora rissaga, és una rissaga bastant considerable que ha superat clarament el llindar de la vista taronja que havia establert per avui, per tant, una oscil·lació que no veiem cada any, ni tan sols, bastant important. Ara bé, les previsions són bastant millors en vista a demà, ja desapareixen aquests factors de risc que avui han implicat que hi haguessin rissagues, com aquestes tempestes, amb aquestes oscil·lacions abruptes de pressió atmosfèrica. Demà tindrem un cel molt destapat a totes les illes, per tant, descartam que es torni a repetir aquesta possibilitat. Això sí, veurem una miqueta de pols en suspensió que no s'acaba de retirar del tot. De fet, demà a hora baixa es torna a incorporar i amb unes temperatures més altes que avui podem arribar a superar els 36 graus, sobretot cap al nord de Mallorca, amb un vent que bufarà entre fluix i moderat, bastantes estones moderat de ponent.
De fet, d'aquesta rissaga que comentava s'ha registrat a Ciutadella, la darrera oscil·lació registrada d'aquesta magnitud va ser el 2015. Ara ens comentaves una mica temperatures més elevades demà, la resta de dies que ens espera.
Bé, serà una setmana amb alguns alts i baixos, perquè si bé demà i també dimecres les temperatures pujaran, tornarem a tenir un ambient bastant carregat i bastant feixuc, segurament entre divendres i dissabte tornaran a baixar. Per tant, tindrem moments de tots els tipus, també moments de sol i moments de cel més tapat.
Gràcies, Dani. És dilluns 24 d'agost, dia de Sant Bartomeu, unes festes que en alguns municipis s'han vist afectades pel mal temps. Al marge de les precipitacions, a Ferreries, una lota de 17 anys roman ingressada a la unitat de cures intensives a l'Hospital Mateu Orfí. La Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
Bon vespre. La jove ha patit un traumatisme cranioencefàlic després de patir un accident amb un cavall durant el jaleo. A Mallorca, un accident de trànsit a la carretera de Manacor ha deixat un ferit greu en volcar una furgona.
I l'incendi a una botiga Can Picafort a Santa Margalida ja està extingit.
Els bombers hi han treballat durant 7 hores, ja que hi havia molt de plàstic. El foc ha obligat a desallotjar 5 persones. Les causes, pel moment, es desconeixen.
Les associacions de consumidors pronostiquen que les famílies gastaran aquest curs escolar fins a un 15% més en els llibres de text respecte del curs anterior.
La despesa mitjana per fill oscil·la entre els 800 i els 1.200 euros, una forquilla que balla segons si el centre es públic, concertat o privat. Famílies i comerciants confirmen que les vendes ja han començat i que es retorna a poc els llibres físics amb més als ordinadors.
I el govern espanyol ha anunciat que constituirà demà un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta.
El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat enviar 25.000 dosis de vacunes per prevenir la transmissió de malalties tant a la població de Ceuta no vacunada com a les persones migrants. El PP insisteix en el confinament per evitar malalties.
I el Mallorca cercarà avui contra el Granada sumar la seva segona victòria de la temporada. Per això, aquest informatiu tindrà una durada menor de l'habitual, de mitja hora. Miqui Tous, bon vespre.
Bon vespre. L'equip vermell visitarà a les 9 i mitja del vespre l'estadi de Los Cármenes amb l'objectiu d'aconseguir el seu primer triomf com a visitant. L'equip arriba a la cita amb les baixes de Sergi Dardell, Don Prats i les novetats a la llista del davanter Buxa i també de Josep Sardà. A més, el club ha fet oficial el fitxatge del lateral esquerre Alberto Moreno. I en ciclisme, la tercera etapa de la Vuelta ha estat cancel·lada a 15 quilòmetres per a la meta per mor d'una forta quella bruixada que ha provocat que els ciclistes hagin hagut de refugiar-se en cases i també establiments de la carretera.
I les restes del vaixell Tardo Romà de Ses Fontanelles a Palma han estat nominades als premis Més Història del National Geographic.
Competeixen amb altres 4 descobriments arqueològics de Sevilla, Ciutat Real, Cádiz i València en la categoria de millor descobriment històric nacional.
En parlarem minuts abans de les 7 i mitja en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortes al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 5 minuts. Els aeroports de les Illes han registrat mig miler de retards avui dilluns, darrera setmana d'agost, coincidint amb l'episodi del mal temps. El de Mallorca és el que concentra més incidències, amb 350 vols retardats, mentre a Eivissa se n'han vist afectat un centenar i a Menorca una trentena. A l'aeroport de Sant Joan hi ha la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Quina és la imatge en un dia de moviments aèris en plena temporada turística?
Doncs la imatge que predomina ara mateix a Sant Joan és la de passatgers front a les pantalles. Altres, en canvi, sí que han optat per seure, això sí, amb paciència, i el mòbil a la mà per passar una espera que, en molt de casos, ja supera l'hora, també. Es nota més afluència a les cafeteries de la zona de sortides, i és que la jornada està marcada pels retards i, segons el que ens ha explicat des d'Aena, el mal temps n'és la principal causa. Les condicions meteorològiques han obligat els controladors aeris a espaiar les sortides per donar més marge de maniobra als avions, i això ha anat provocant un efecte en cadena sobre bona part de l'operativa. Més, s'han registrat dues cancel·lacions. Un vol procedent de Barcelona no ha pogut completar l'aterratge a Palma i ha hagut de fer mitja volta, i l'altre també vol en destinació a Barcelona, s'ha cancel·lat a les 6:30.
Estem aquí esperant el nostre vol, però em sembla que l'anterior s'ha cancel·lat i veurem si el nostre surt.
Que és per el tema meteorològic. Pensava que era per saturació de quantitat de vuelos. Y como falta un par de horas, tampoco me había preocupado.
Pues en estos momentos lo veo extra lleno, extra completo, pero vamos a ver, pienso que saque el tiempo.
De momento no está afectado, pero el anterior sí, así que supongo que será afectado en breves.
Pues con paciencia y mira, y el móvil ayuda, ¿no?, a pasar el tiempo. Con paciencia.
De moment, però, l'ambient continua sent tranquil, hi ha cansament, ens expliquen, molta espera i consultes constants a les pantalles on predomina el color groc de retard. La previsió és que aquests retards continuen encara durant les properes hores fins que les condicions meteorològiques permetin recuperar progressivament la normalitat.
Gràcies, Victòria. De fet, el mal temps ha deixat rissagues de més de mig metre a la platja de Serenal a Sant Antoni de Portmany. Per això l'Ajuntament ha suspès el concert previst per avui vespre.
L'aigua ha malmès els equips de so que havia preparat pel concert i ha tombat les barres i els sortidors on s'havia de vendre la beguda. Segons ha informat l'Ajuntament, han estat dos episodis de rissaga que amb malmes tot el material que ja hi havia instal·lat i per motius de seguretat s'ha suspès el concert. Ho explica Vicent Escandell de l'empresa de so Sony Tech.
Ha entrat una rissaga molt forta al matí a primera hora, cada rato se'n va i torna a entrar, mira com ara, que està totalment a dalt, i s'ho emporta tot, mira, els camerinos els ha mogut, tot l'equip de música de tot mullat, els obreus que estaven tots bolcats, estan traient tot el que puguem, i perquè no quan pareix que seca, torna a venir la rissaga, és un desastre.
I no deixant de parlar de festes. Perquè una lota de 17 anys està ingressada a la unitat de cures intensives a l'Hospital Mateu Orfila després de patir un accident durant el jaleo de les festes de Sant Bartomeu a Ferreries Ramiro López.
Ha estat durant el transcurs de la primera volta del jaleo quan la música s'ha interromput durant 5 minuts per facilitar l'atenció sanitària i el trasllat en llitera d'aquesta menor que pateix un traumatisme cranioencefàlic. L'accident no s'ha produït enmig de la plaça, sinó més endavant del carrer de Sant Bartomeu, on es dirigeixen els cavalls quan surten de la plaça.
I durant la jornada d'avui també s'han registrat diversos accidents a les carreteres. A Mallorca, una furgoneta ha bolcat a la carretera de Manacor i ha deixat un ferit greu i un altre de lleu. A Menorca, tres persones han resultat ferides per un accident frontal entre dos cotxes a Cal en Bosch. Clàudia Mallia, bon vespre.
Bon vespre. Una de les ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital de Son Espases a causa de la gravetat de les lesions. D'altra banda, un home roman ingressat a l'UCI de l'Hospital Mateu Orfila per un traumatisme abdominal greu. També en aquest hospital hi ha ingressada la tercera ferida per una fractura de braç.
I l'incendi declarat a mig matí en un edifici de Can Picafort a Santa Margalida s'ha extingit quan faltaven 20 minuts per les 6. Les flames han afectat un edifici de 3 plantes i un soterrani i al manco 5 persones, un adult i 4 menors, han hagut de ser desallotjats. El material combustible del local comercial, una botiga de souvenir, ha dificultat l'extinció del foc.
L'edifici afectat està situat a l'avinguda José Trias amb avinguda Centre de Can Picafort. Els bombers de Sóller, Alcudi i Inca han hagut d'intervenir-hi durant més de 6 hores. A causa de la virulència de les flames, s'han hagut d'evacuar els 4 habitatges i la tenda de la planta baixa. Ho explica el tècnic de bombers de Mallorca, Francisco Grimalt.
Tot d'una que han arribat a la situació, s'han trobat un incendi molt desenvolupat i s'ha practicat l'evacuació dels moradors de les vivendes de dalt, que eren 4 vivendes. De les 4 vivendes n'hi havia 2 amb gent de dins i s'han evacuat, que hi havia un adult i 4 menors.
Els bombers han hagut d'actuar des de l'exterior, ja que l'esbocament de les escales ha dificultat l'accés a l'interior de l'immoble. Tot això sumant la presència de plàstic ha fet que el foc cremés durant hores.
Durant les tasques d'extinció, un bomber ha patit una descàrrega elèctrica i ha estat traslladat a l'Hospital de Muro, tot i que ja ha rebut l'alta hospitalària. Una altra persona ha estat atesa in situ per inhalació de fum.
Tot i això, els danys han estat estructurals i no hi ha víctimes. Els veïnats, acompanyats de la Guàrdia Civil, la policia local i bombers, han pogut entrar a recollir els seus objectes personals i la documentació. Durant 24 hores, com a mínim, els veïnats no podran tornar als seus habitatges.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. Ivetres Ràdio.
Tombam la segona quinzena d'agost i comença oficialment la campanya de compra de llibres i material escolar. Enguany, les associacions de consumidors pronostiquen que les famílies gastaran fins a un 15% més que el curs passat a les Balears. De mitjana, la despesa per fill oscil·la entre els 800 i 1.200 euros, una forquilla que balla segons si el centre és públic, concertat o privat. Famílies i comerciants confirmen que les vendes ja han començat i que es retorna a poc a llibres físics amb escoles que els tornen a preferir per damunt dels ordinadors. Neus Mercant.
És una tendència que ha confirmat el portaveu del Corte Inglés de Palma, Antonio Sánchez, que ha notat com es torna a girar la truita, diu, cap als llibres de tota la vida. Això després d'anys d'apostar per la digitalització. Són declaracions a IB3 Ràdio.
És una tendència que s'ha aturat i que en principi els llibres de text físic es manté a les escoles amb molta preponderància.
Donats aquests canvis de criteri, les mares i pares exigeixen als centres que filin molt bé què demanen a les famílies. El portaveu de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes, la FAPA, Xisco Ferriol, critica que a vegades que obliguen a comprar, per exemple, un ordinador que després gairebé no s'utilitza o llibres que es queden la meitat.
Encara no hem superat aquesta part de reutilització quan ja ha entrat la digitalització, no? Un ordinador, doncs, ens hem de plantejar en quin moment s'ha de comprar, per què s'ha de comprar i si realment s'utilitza així com toca. Igual que llibres, perquè sabem que molt de pit, els llibres de text, acabes curs, has de follar una miqueta i veiem que han arribat a la meitat.
Un any més, les associacions de consumidors fan tot un seguit de recomanacions perquè les compres neus surtin més a compte.
Intentar reciclar llibres, també material, ja sigui a l'escola o a través de familiars, és el consell principal. La resta, millor comprar-ho sense els fills, per evitar que una vegada a la botiga demanin coses massa cares. I no deixar-ho tot per al final, perquè els productes es poden encarir fins a un 12% els darrers dies. Alfonso Rodríguez, president de Consubal.
No dejarlo para el último momento, buscar ofertas, porque hay ofertas, y sobre todo para determinado material, ir solos, no ir acompañados de los niños, ¿no? Si vamos a comprar la mochila, pues vamos a ir mejor. Si vamos solos, nos va a salir un poquito más barato que si vamos con nuestros hijos que van a querer la mochila de moda.
De fet, una motxilla de marca pot arribar a costar entre 50 i 70 euros, molt més cara que una que no estigui de moda. Els pares els avisam. Aquest curs el que es du són les marques Disney, amb els personatges de Stitch i Mickey al capdavant, també la marca coreana K-Pop i Spider-Man i Woody de Toy Story.
El govern recorda les famílies que han de guardar les factures de llibres de text per poder-se beneficiar de fins a 5 deduccions fiscals a la declaració de la renda. Una d'elles és la compra de llibres de text que permet deduir fins al 100% de la despesa. I no deixant la plana econòmica perquè Santa Eulària de Riu ha registrat una temporada turística irregular amb una baixada important del turisme familiar. Els preus elevats fan que moltes famílies hagin canviat la seva destinació vacacional i optin ara per indrets més econòmics, ens ho explica Ana Fernández.
A la zona de Santa Eulària del Riu, el turisme familiar sempre ha estat el més comú. Ara, però, com expliquen a Paula Rava, presidenta de l'Associació de Venedors de Santa Eulària, la tendència ha canviat.
El turismo este que venía, que compraba regalitos para toda la familia y tal, o ha desaparecido, lo vemos muy poquito.
Un dels motius, segons explica Walid Ah, director de l'hotel Duquesa Playa, han estat els elevats preus.
Los precios en la isla ya son insoportables, comparan estos precios con otros destinos parecidos a lo del Duques, a lo de Ibiza.
Una temporada que està sent bastant irregular també per als comerciants, ja que diuen que els turistes venen amb un pressupost limitat per l'oferta complementària. Escoltem el president dels comerciants de la PIMEF, José Javier Mari, i algunes comerciants.
Hi ha una setmana bona i llavors ve una setmana dolenta o venen uns dies dolents que a vegades ens lleven una mica aquesta rentabilitat dels altres dies, no?
Tienes un dia de superventes i al dia siguiente, o sea, una caja ridícula.
Molt irregular. Un dia treballes, l'altre no treballes, l'altre mos falla molt els boixos.
També han destacat que les famílies que continuen venint a Santa Eulària han reduït molt la seva estada.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
7 i gairebé 17 minuts. Avui ha començat una vaga indefinida al Centre de Protecció d'Animal de Sonreu a Palma. Una aturada que la plantilla considera molt difícil de secundar perquè l'Ajuntament de Palma ha fixat, diuen, un servei mínim del 100%.
La vaga ha començat a les 2 del migdia i al matí han fet feina normal. Al centre fan feina una dotzena de persones contractades per Atisa, una empresa subcontractada per l'Ajuntament des de fa un any. El responsable del sector de serveis públics d'UGT, Juan José del Teso, denuncia precarietat laboral y salaris baixos.
Bueno, las perspectivas son un poco desoladoras realmente. Hasta estos momentos todavía nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni la empresa ni el ayuntamiento. Los trabajadores están bastante frustrados y enfadados por este poco interés, pero bueno, perspectiva por nuestra parte, la de querer arreglar las cosas y dialogar, que es lo que hace falta, negociar y arreglar la situación.
Tot això quan a Eivissa una cinquantena de treballadors d'AENA s'ha concentrat a la terminal d'arribades de l'aeroport d'Escòdolà en protesta per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina que ha de suportar la plantilla d'Ani Manau.
El d'Eivissa està entre els 10 aeroports de l'Estat amb més nombre de vols i passatgers anuals. Hi fan feina 250 treballadors, bastants menys, segons els sindicats, dels que necessita aquest aeròdrom. Calculen que en els darrers 20 anys s'han sumat 8 noves places quan el trànsit de l'aeroport ha crescut en un 75%. Això fa que les sobrecàrregues de feina siguin constants. David Torres i Jesús Pérez són representants del comitè d'empresa.
En el mes de juliol som el 6è aeroport d'Espanya amb més tràfic. És que ja per darrere nostra té 350 treballadors, nosaltres tenim 250.
El personal tiene sobrecarga de trabajo, está desmotivado, está desanimado y todo ello influye en la calidad de servicio que se da al pasajero.
Demanen que es programin els serveis extraordinaris amb antelació per respectar la conciliació laboral dels treballadors i no entenen que algunes àrees, com el personal d'atenció al passatger, hagin de fer vacances en hivern, quan més activitat hi ha a l'aeroport. És de nou David Torres.
Si ets un aeroport estacional, com és l'aeroport d'Eivissa, té una opció que és agafar-les en hivern en compensació, que és el que estaven agafant la majoria dels col·lectius. El que passa és que la política de l'empresa és anar al contrari. O sigui, no té cap sentit que tu li donis vacances a un personal quan tens més treball.
Si AENA no escolta les reclamacions dels treballadors, el comitè prepara una nova protesta el pròxim 31 d'agost.
Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. El govern d'Espanya torna a la normalitat després del parèntesi vacacional i centra tota l'acció política a Ceuta. El vicepresident i responsable econòmic de l'Estat, Carlos Cuerpo, ha avançat des de la ciutat autònoma les mesures de xoc que s'enllestiran demà per reforçar la seguretat, gestionar retorns i revitalitzar l'economia.
El número 2 del govern, Sánchez, comença una roda de contactes amb el sector econòmic i empresarial de la zona per detectar els problemes derivats de l'arribada massiva de migrants. Cuerpo ha anunciat que demà el Consell de Ministres aprovarà l'interès per a la Seguretat Nacional a Ceuta en la coordinació d'un comandament únic liderat pel ministre d'Administració Pública, Ángel Víctor Torres, que ajudarà, diu, a corregir tots els endarreriments tècnics i judicials actuals.
Esperamos que la coordinación que permitirá este mando único hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único.
A banda d'aprovar-se tot en el Consell de Ministres, el president Pedro Sánchez ha convocat una reunió extraordinària del Consell de Seguretat Nacional, just 26 dies després de l'entrada massiva de 80.000 immigrants procedent del Marroc. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, just ha criticat el que s'ha torbat Sánchez a fer aquesta passa. Ha posat a les xarxes socials que Espanya pateix una violació de la seva integritat territorial i Sánchez triga gairebé un mes a convocar el Consell de Seguretat Nacional. A bones hores, diu.
Avanços també avui en matèria sanitària. El Ministeri i les comunitats autònomes enviaran 45.000 vacunes a Ceuta.
A la ciutat autònoma hi arribaran 15.000 dosis de la vacuna triple vírica, 10.000 de diftèria, tètanus, 10.000 de la varicel·la i unes altres 10.000 de pòlio. És un gest de solidaritat preventiva de les comunitats en Ceuta per evitar brots vírics que ara, tal com explica la directora general de Salut Pública de les Illes, Elena Esteban, s'ha de concretar.
En función de la población de cada una de las comunidades autónomas, va a mandar un número mayor o menor de dosis de vacuna. En este sentido, en los siguientes días nosotros vamos a revisar el stock de vacunas con el que contamos y que podemos ceder a Ceuta. Y en función de este stock y del criterio que he comentado de proporcionalidad, vamos a establecer el número de vacunas.
El Ministeri de Sanitat, que té plenes competències a la ciutat autònoma, manté que Ceuta no es troba en situació d'emergència de salut pública, només que s'ha de fer feina per evitar mals majors. En canvi, el Partit Popular demana més contundència. El portaveu Òscar Semper insisteix que es posi sobre la taula la possibilitat que es confinin els migrants amb malalties contagioses.
No van a fer nada de verdad. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el gobierno tome decisiones?
I de l'àmbit internacional, Ucraïna commemora el 35è aniversari d'independència de la Unió Soviètica, tot plegat en plena escalada de tensió en Rússia.
El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha reivindicat la lluita contra Rússia en actes de commemoració a Kiev, que han comptat amb el suport de diversos líders europeus.
100 minuts per arribar a les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
El Mallorca cercarà avui a Granada sumar la seva segona victòria de la temporada.
Sí, l'equip vermell visitarà d'aquí a poc més de 2 hores, a les 9:30, l'estadi de Los Cármenes amb l'objectiu d'aconseguir el seu primer triomf com a visitant. L'escenari del partit, Los Cármenes, en tota la darrera hora ja és el nostre company Toni Fuster. Toni, bon vespre.
Hola, bon vespre, amic i tots oients de l'informatiu. Ja amb ambient en aquest exterior, amb moltes aficionats i aficionades del Granada, també algun del Real Mallorca que se vol venir per aquest passeig, i un equip que partirà en 20 minuts del Hotel Abades Nevada Palace, que es troba només 5 minutets de l'estadi Nuevo Los Cármenes. Un Real Mallorca, la gran novetat, sens dubte, la d'Adam Buxa, que va arribar dissabte i que ja es troba en la llista de convocant. Anem a veure si el davanter Polona finalment entra dins aquesta convocatòria, si ha donat temps que sigui inscrit i pugui entrar, m'ho diuen que sí. Per tant, bones notícies. Per tant, aquest futbolista ja està inscrit, entrarà a la convocatòria. Esperen que també ho faci al llarg del partit i poden veure a veure ben què tal aquest futbolista. No hi són aquí Darder, tampoc hi és Addon, Jan Sales i Calumbà Júnior. La resta tot bé i sobretot un Mallorca que necessita doncs aquesta victòria fora de casa per encara recolzar i donar un poc més d'ambient a el que serà diumenge que ve, aquest diumenge contra el Ceuta, l'Estadi de Son Moix, arribar líder, no?, d'aquesta segona divisió. Per això hauria de guanyar 2 gols de diferència respecte avui al Granada i poder idolpar-se en les Palmes al Tenerife i no veure què passarà a Baraidos en el partit del Celta contra l'Andorra. A veure si el Mallorca es pot col·locar, com dic, primer. Arbitrarà Saúl Ayreig del Comitè Valencià en el bar Raúl Martín González. En uns instants començam Esport 3 en Joc, on ampliem ja tota aquesta informació de darrera hora des d'aquí el Nuevo Los Cármenes de Granada.
Gràcies, Toni Fuster. També a la segona divisió tenim un partit en joc. Ha començat a les 7 el Celta Promeses 0, Andorra 0. I pel que fa al mercat de fitxatges, Alberto Moreno, ja nou jugador del Mallorca, a lateral esquerre firma fins a juny de 2027 amb opció d'ampliar el seu contracte. El sentim.
Me comentaron esto del Mallorca, dije, me gusta el este reto de poder llevar al Mallorca a donde se merece, que es Primera División, y tiene seguro, estoy convencido que tiene que ser algo súper satisfactorio, y para eso vengo aquí, para ayudar al equipo en todo lo que pueda.
I acabem en ciclisme. La tercera etapa de la Vuelta ha estat cancel·lada a 15 quilòmetres per a la meta per mort d'una forta cala bruixada que ha provocat que els ciclistes hagin hagut de refugiar-se en cases i establiments de la carretera. Com dèiem, la direcció ha decidit cancel·lar l'etapa i el temps del dia no comptaran a la general. El mallorquí Enric Mas ocupa la 24a posició a 37 segons del líder Tadej Pogacar.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Les restes del vaixell Tardo Romà del segle IV després de Crist enfonsat fa 1.700 anys davant la badia de Palma han estat seleccionades com a candidates al Premi Història del National Geographic en la seva tercera edició. La nominació s'ha donat dins la categoria Millor Descobriment Històric Nacional.
Va ser el 29 de juny passat quan la institució insular va finalitzar l'extracció completa de les restes, posant punt i final a l'operatiu arqueològic de 4 mesos que es va desenvolupar juntament amb l'UIB i les Universitats de Barcelona i Cádiz. Unes tasques que, segons la consellera de Cultura, Antònia Roca, col·loquen l'illa en un nivell molt alt d'especialització.
Estem a un altíssim nivell de lo que és arqueologia subaquàtica perquè se tracta d'un vaixell amb unes condicions extraordinàries. És el primer que se troba en tan bon estat de conservació. A més, també importantíssima la càrrega que se va trobar en el vaixell, aquestes més de 300 àmfores.
El guanyador del concurs es decidirà mitjançant votació ciutadana fins al 12 d'octubre a través del web de National Geographic Història. La intervenció ha permès recuperar íntegrament les restes de l'embarcació per garantir la seva conservació i estudi.
Són ses festes, ses festes, ses festes, sentiments, amistat.
I Mahó ha programat 122 activitats amb motiu de les festes de la Mare de Déu de Gràcia. L'Ajuntament ha presentat els actes que se celebraran entre demà i fins dia 12 de setembre.
Les festes de Gràcia de Mahó disposaran enguany d'un reforç de 25 agents de policia local, 10 dels quals els desplaçaran des de Mallorca. Un desplegament sense precedents que també comptarà amb la vigilància des de l'aire d'un equip de drons i un helicòpter. Tot Pons és el Batle de Mahó.
Enguany també, com a novetat, hem incorporat una sèrie de càmeres a la plaça Constitució que permetran fer un seguiment en directe des del centre de control operatiu que estarà ubicat a les dependències de la policia local. Això ens ha de permetre també poder ser més ràpids en les intervencions.
Aquest dimecres comença el programa d'actes de les festes de Mahó en la sortida dels gegants Tomeu i Guida.
I a Ferreries també se celebra la Festa Grossa de Sant Bartomeu, patró de la població. En el jaleo han participat 90 cavalls i cavallers en un dia calorós i de cel tapat. La Junta de Caixers ha suspès una volta del jaleo per evitar la pluja anunciada per al migdia. Durant el jaleo, la música s'ha interromput en 5 ocasions, una d'elles, com vos hem comentat durant l'informatiu, per la caiguda d'un cavaller que tot d'una, però, ha tornat a colcar. Així arribam a les 7:30. Queden ara amb els postres en joc.
La Lliga de Segona Divisió és la comparació perfecta amb una marató. 40